Les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I un dimecres més obrim una nova plana de les dues cares dels valors a través de la Gestalt amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana. Montse, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ona, i molt bon dia als oients.
Montse, avui ens volies parlar de xantatge emocional.
Sí, sempre amb aquella mirada gestàltica. I en aquest cas sempre posarem aquell bufet. Però com que el xantatge emocional és molt ampli i molt espinós, m'agradaria treballar-ho des de la prevenció, que penso que és vital, no? Perquè moltes vegades el xantatge emocional, primer diguem una mica què és, perquè puguem posar un context, no? El xantatge emocional no deixa de ser que nosaltres volem alguna cosa i per aconseguir-ho fem que l'altre se senti malament i ho faci. Aquest seria pur i dur el xantatge emocional. Després es pot fer molt sutil o menys sutil, però aquest és el tema. Què és el que infonda això? La por, la gran majoria, no? I la llavor de que ens porta a fer xantatge emocional és sempre una baixa estima, una baixa autoestima. És a dir, si jo no em crec prou capacitada com per argumentar alguna cosa, vaig i et dic, vols dir que això, això i això, i et faig dubtar fins que tu ho facis, no? En realitat és una meva mancança que l'estic traslladant a l'altre. Llavors, en aquest tema, tu què te'n diu el xantatge emocional? Com l'agafes?
Clar, a mi el xantatge emocional em fa pensar una mica a vegades com una espiral, no? En el sentit que al principi sembla que no és tan gros o que són cosetes petites, que dius, bueno, no passa res, no? Ara avui fem això perquè ho demana o demà fem allò, però llavors a mesura que vas dient que sí, sempre vas com entrant, no, aquí dins, i cada vegada deu costar més sortir, no?
Sí, fins al punt de que t'anules, perquè com que normalment l'altra persona et culpa de que no està bé per culpa teva o per culpa d'allò que has fet o per allò que has fet o que no has fet, etc. Evidentment, tu cada vegada procures, doncs, d'alguna manera obeir més, no? O portar-te més bé. I és tan sutil que no te'n dones compte, ho has descrit molt bé, no? El fet d'aquesta espiral, que quan hi entrem molt sutilment, però es va fent gran i ens va engolint. I llavors, sortir-ne d'un xantatge emocional és força difícil i sobretot llarg. Per què? Perquè no ens en donem compte que estem en un xantatge emocional. Perquè a més la persona que fa xantatge emocional tendeix a ridiculitzar-nos davant dels altres perquè no tinguem credibilitat. I sobretot també a fer que tinguem menys persones al nostre voltant, no? Sigui amistat, sigui família, sigui el que sigui. Per què? Perquè ens pot manipular millor si no tenim on ens diguin mira que t'està manipulant, no? Llavors, aquesta espiral, com bé deies, és important a les primeres senyals donar-se en compte que estem entrant en allà, no?
I quines podrien ser aquestes primeres senyals?
En principi, pues, això, no? Quan algú et diu ai, jo és que estaria molt contenta, si tu fessis no sé què, vale? Perquè clar, el de jo estaria molt contenta, t'estic manipulant, t'estic venent una idea perquè facis allò que jo vull. I ja que en el primer moment no te'n dones compte que
t'estic... Sembla inofensiva.
Exacte. Llavors, comença per aquí. I tampoc ara hem d'agafar i cada vegada que ens diguin alguna cosa d'aquestes posar-nos a la defensiva, però sí pensar-hi, no? Perquè després d'una ve l'altra, no? Llavors, i és algo que malauradament com que s'aprèn per imitació i per repetició, i tots hem fet en alguna vegada o no, o almenys jo sí, i me n'arrepenteixo, no? De quan els nens són petits, en vez d'ensenyar-los a negociar, fer-los aquest intercanvi, no? Mira que si et portes bé, la mama t'estima més. Això és xantatge emocional molt gran. Vale?
Clar, i si el anem fent de petits, al final ho aprenen com una cosa que està bé, no?
Exacte. Llavors, per això, quan ens en donem compte, és molt important no fer-ho. D'aquí que crec oportú parlar-ne en la ràdio, no? Perquè moltes vegades ho fem d'una manera inconscient. I no ens donem compte que estem posant les granetes d'un possible manipulador o d'una persona sumisa a les manipulacions dels altres. Llavors, sempre és molt millor entrar en la negociació. A més de dir, mira que si fas això la mama t'estimarà més, de dir, uita, què et sembla si tu fas això i jo faig allò? És dir, tu vols un compte, jo et compro el compte a canvi de que tu et facis el llit, per dir alguna cosa. Això és una negociació, no és un xantatge emocional, no vaig a tocar l'emoció. Estic ensenyant que tu fas alguna per mi i jo faig alguna per tu. En canvi, si només és perquè jo estigui bé, realment estic, diguem, traient energia i me l'estic quedant jo. Perquè, bàsicament, el xantatge emocional és no... és dir, anar a fer que l'altra persona estigui sota de les nostres ordres, de les nostres desitjos, de les nostres lleis. Vale? Llavors, no ens en donem compte moltes vegades perquè són les nostres inseguretats que ens fan fer això i a vegades la falta de recursos, de no saber-ho, no? I ho comencem a fer des d'adolescents o des de nens. Quantes vegades a l'escola, tu et recordes alguna vegada algun episodi d'aquests?
Bueno, sí, allò de, ai, si no vens aquí és que no t'estic, no? Ja no serem amigues. Una mica, sí.
Això és un xantatge emocional, és l'inici. Però clar, li estàs dient a aquella persona que si no ve, serà exclosa. I això li fa mal.
Clar, i més en aquestes edats, no? En què, o sigui, intentem, necessitem sentir-nos part d'un grup, intentem, estem forjant la nostra identitat i aquestes... això de si no fas això no m'agradaràs com ets, això ens fa molt de mal a l'adolescència.
Sí, llavors està molt bé que en parlem perquè si ens senten qui sigui, adolescents, grans, qui sigui, es posi doncs amb coneixement de que si ho saps moltes vegades no ho fas, no? O si ho fas, ja ho fas d'una manera perversa que potser l'altre se'n dona més compte, perquè quan, precisament el perill està quan ho fem d'una manera innocent. Innocent vull dir que no ho sabem, perquè innocent vol dir que no ho saps, vale? Llavors, si ho saps, ja no ho fas des de la innocència, ho fas des d'una manipulació pura i dura, des de voler. I llavors perilla que l'altra persona, si també ha sentit alguna airada de què passa amb la manipulació, doncs no caigui tan ràpid, no? I és una cosa que se'n parla poc, relativament, no? En canvi, es pateix molt. Ara hi ha una onada que es parla molt del narcisisme, vale? Que fins i tot potser se'n parla distorsionadament, perquè evidentment que hi ha persones que no tenen empatia i que pot arribar a ser, no sé si està qualificada com a enfermetat, però sí que segurament fa que la persona no visqui bé, no? Però sense arribar a aquest extrem, hi ha moltes persones amb aquells patrons que els utilitzen sense donar-se en compte, perquè com comença moltes vegades, per exemple, hem parlat una mica de l'adolescència, i quan ja anem cap a una relació més sèria, més de més grans, no? Encara que siguem adolescents. El fet aquest és aquell de jo sense tu no sóc ningú, et trobo molt a faltar. Et trobo molt a faltar podria ser, però jo sense tu ja no estic, ja t'estic posant amb que una responsabilitat que no et toca.
Exacte.
I si a sobre jo dic que estic molt malament perquè tu te n'has anat a no sé on, t'estic posant un pes a la consciència molt important. No?
És com si el meu benestar depengués de tu. No?
Exacte. Llavors, quan li poses aquest pes, perquè és un pes, perquè si tu dius, ostres, aquesta persona està malament per culpa meva, no?
Clar.
Llavors, automàticament et responsabilitzes del seu benestar. I, a més, com que es fa amb aquesta sutilesa, i tots necessitem sentir-nos importants o apreciats, no? Llavors, moltes vegades s'interpreta al revés, de dir, ai, aquesta persona no està bé sense mi. Per tant, jo sóc molt valiós. Mm-hmm. Vale? És dir, no estàs veient que t'està manipulant, tot el contrari, et sents que tu ets important per ell, vale? O per ella, per aquella persona, no? Llavors, això és important tenir-ho en compte i canviar una mica el vocabulari, no? És a dir, pues, jo no estic bé si no hi ets, pots dir, quan tu hi ets estic molt bé, però quan no hi ets també estic bé, no? Perquè el fet és que així no estàs posant la responsabilitat a l'altre, no? Quan tu hi ets estic superbé i quan no hi ets pues, estic bé, no? També és una manera de reforçar que amb aquesta persona hi estàs molt bé sense però minvar-la, no? Que es tracta una mica d'això, no? D'afegir, de ser més, no pas menys, no? De sumar a la persona, no pas. Pensem que nosaltres, des de petits, que crec que ho he dit en alguna ocasió, quan naixem necessitem aquests cuidados i aquesta atenció. Llavors, què pot passar? Que moltes vegades doncs, potser l'hem tingut o no l'hem tingut, però no l'hem percebut, perquè aquí entre pares i fills o mares i fills, no? O filles, és igual, hi ha molt la percepció diferent. És a dir, quan tu sents o parles amb les dues persones, no? Diguem, pares o mares amb fills, els pares sempre tenen una versió del que sí han cuidat i acudit i en fi, i suportat bé, donant-li suport al fill, i el fill, en canvi, sembla que vingui d'una altra família, no? No, perquè jo m'ha mancat això i m'ha mancat allò. Clar, estem parlant de percepcions. Llavors, què passa, no? Que quan la persona percep, perquè no podem dir que no ha rebut, la cosa seria no ha percebut que rebia allò, llavors doncs entra en aquesta carència. Si no fóssim carents d'afecte, ja no aniríem a demanar afecte, donaríem afecte. I aquest és el tema, no? Que cal ser conscient de dir, fer el nostre creixement personal per no fer pesar en els altres les nostres carències.
Clara, t'anava a dir, no? Aquí hem de remetre'ns una mica als últims capítols que havíem fet de les dues cares dels valors, no? D'aprendre a estar bé amb nosaltres mateixos i de ser autosuficients una mica per no posar aquesta responsabilitat del nostre benestar en els altres, no?
Ho has dit super. És així, és així. El creixement personal, que a vegades ens sembla que és una cosa banal, en canvi és molt important perquè ens farà sentir bé a nosaltres i serem una companyia fantàstica per als demés. Perquè moltes vegades diuen allò de a mi m'agradaria una persona així, així i així. I tu ets una bona companyia per aquella persona, no?
Clar, a vegades posem el llistó massa alt, també.
Bueno, més, està bé que posem el llistó alt si nosaltres estem a la mateixa altura. Perquè no passa res, perquè desitgem. El que cal és que siguem capaços de donar mínim el mateix, no? Perquè és això que diem, no? Llavors passem a una negociació, no a una situació de poder. Si tu tens 10 caramels i jo també, i tu els tens de maduixa i jo els tinc de taronja, i ens els canviem, al final acabarem menjant els caramels, el número de caramels iguals, no? Amb diferents sabors. Però si jo en tinc 10 i tu en tens 15, aquí segurament no anirem bé de números, no? Llavors, en el ser la persona, doncs igual, no? A més, abans que parlàveu l'informatiu, no? El fet de les cases per joves o per grans o tal, jo hi estic reflexionant molt aquests dies a través doncs, dels clients que he trobat, de tant dels joves que no es poden i que segons segons doncs, no els hi va bé viure, o els grans també, aquesta necessitat de pertenença i de grup i de semejantes, no? Cada vegada està més visualitzada. És a dir, quan tu trobes una persona que ha fet un creixement personal, segurament busques semejantes, algú que també hagi fet un creixement personal, no? i quan algú, doncs, no sé, no l'ha fet, també s'acaba trobant amb qui no l'ha fet. I la paradoxa és que després aquest que no l'ha fet diu, és que clar, no hi han persones interessants. Mm-hmm. Però clar, tu fas part d'aquest col·lectiu, ets semejante, és aquest, no? Una mica el tema de que no posem pilotes a fora i les posem cap dintre. Sigues mm-hmm. allò que voldries en el món o en les persones o el que siguis, no? De fet, primer el que dius, que diem sempre, no? Comencem per nosaltres. Comencem per nosaltres a veure si nosaltres estem fent xantatge d'alguna manera en algú i rectifiquem. I llavors, si nosaltres en som conscients i no ho fem, veurem més fàcil quan els altres ho fan. Mm-hmm. Si nosaltres ho fem, ho acabarem fent, perquè anem als semejantes.
Mm-hmm. Doncs Montse, moltes gràcies per parlar-nos avui del xantatge emocional, de posar-nos aquestes eines, no? Per, que tenim a l'abast del creixement personal per deixar de fer aquest xantatge si és que som conscients que n'estem fent. Doncs Montse, ens retrobem un altre dimecres parlant aquí al Més Calent a l'Aigüera.
Moltíssimes gràcies, gràcies, bon dia.